Bon dia. L'Ajuntament d'Olot aprova les bases per a la concessió d'una nova línia d'ajuts al lloguer per activitats artesanes que s'ubiquin al nucli antic. Arrenquem amb l'últim informatiu migdia del 2022.
L'informatiu del migdia.
Tracten de donar un ajut al lloguer que pot arribar fins al 50% a totes aquelles activitats artesanes que s'instal·lin al nucli antic.
És la regidora de Comerç d'Olot, Gemma Canalies. En declaracions a Olot Televisió i Ràdio Olot, es tracta d'una continuació del projecte El Taller dels Sastres, una iniciativa que pretén recuperar l'activitat de la zona a través de la dinamització dels locals buits. El consistori destinarà 14.000 euros a aquestes ajudes que poden arribar a cobrir fins al 50% del lloguer de cada local retroactivament des de l'1 de març del 2022 fins a finals del 2023. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem a la resta d'actualitat d'aquest divendres 30 de desembre de 2022, l'últim repàs dels titulars d'aquest any 2022.
El dia en 4 minuts.
L'home dels nassos es passejarà demà pel centre d'Olot per acomiadar aquest any. L'entitat organitzadora de l'acte, el Centre d'Iniciatives Turístiques, també posarà a la venda 500 làmines il·lustrades per Tavi Algueró. Un dels membres del CIT és Francesc Muñoz.
Vull dir, és un dia que dinamitzes, vale? Que també recordes que és l'últim dia de l'any, que la gent està fent les últimes compres, doncs és un animar una mica, que el comerç també es vegi animat.
Resoldre problemes utilitzant la imaginació i els recursos propis. Aquest és l'objectiu dels tallers STEM que s'han organitzat a l'Espai Cràter per aquest Nadal. Una proposta lúdica i educativa dirigida a nens i nenes de 4 a 12 anys. La coordinadora dels serveis educatius de l'Espai Cràter és Clara Llobet.
Els nens tenen a cada taula tenen un repte que han de resoldre, doncs, aplicant doncs això que diu aquestes cicles d'STEM, que és la ciència, la tecnologia, l'art, les matemàtiques.
Observar per la finestra com viuen diferents famílies al Nadal és la proposta que la pastisseria Ferrer ha escollit aquest any per fer el seu tradicional pessebre. L'obra de grans dimensions i feta íntegrament de xocolata es podrà veure a la botiga fins passat Reis. El pastisser de Ferrer Xocolata és Jordi Ferrer.
Potser el veiem una mica més gran de lo habitual, però és per una raó, no perquè el vulguem fer molt gran, sinó perquè volíem que es veiés bé la intenció del pessebre, que és veure què passa a dintre a casa de la gent, no?
En esports, Càritas Garrotxa i la Unió Esportiva Olot ho han tornat a fer amb l'ajuda d'un rival molt predisposat com el Barça Atlètic i amb el futbol com a principal atracció. Aquest dijous al vespre, el club olotí va aconseguir recollir més de 3.500 euros, la segona millor recaptació en els 11 anys que se celebra aquest partit solidari. El president de Càritas Garrotxa és Carles Uller.
3.565 euros recollits, sumant-hi també l'aportació de la Fila Zero, que hi ha hagut unes aportacions molt simbòliques i però molt, molt ben fonamentades.
Ens posarem els quecs per anar cap a Montagut i Oji Santa Pau perquè celebraran aquest dissabte la popular cursa de Sant Silvestre. A Montagut s'ha previst un recorregut de 3 km i mig fins a l'ermita del Cos i a Santa Pau s'incorpora la possibilitat d'escollir entre dos circuits de dificultat diferent. El president de l'Associació Cultural Terra Aspra de Montagut és Marc Beguer.
Nosaltres la darrera edició ens va sorprendre molt perquè esperàvem al voltant d'un centenar de participants i van venir quasi 200. Aquest any no ho sabem, més aquest any coincideix el 31.
I també parlarem de bàsquet. L'actual entrenador de l'Uni Girona, Bernat Canut, ha visitat aquest dijous el campus de Nadal del Club Bàsquet Olot. Canut ha estat el protagonista d'una matinal a les instal·lacions olotines. L'entrenador ha insistit en la importància de la cultura de l'esforç des de ben petits.
Tots diem, no?, que potser hi ha una sobreprotecció dels xavals. Es parla molt de no haver de guanyar i crec que és veritat que el guanyar no és necessari, però hi ha un tema de l'esforç que és innegociable.
Posar l'arbre de tota la vida, al mateix lloc. Les mateixes receptes, les mateixes Nadales. Hi ha tradicions que no canvien, que ens fan ser el que som. I nosaltres som el que som gràcies a vosaltres. Perquè un any més ens obriu les portes de casa vostra per il·luminar els moments més càlids de l'any. Perquè un Nadal més som testimonis de l'energia més bonica entre generacions. Perquè no hi ha millor regal que la fidelitat dels nostres clients. Bon Nadal. Bassols.
Moment d'obrir el focus. Repassem l'actualitat més enllà dels volcans. El preu de l'energia salva ara, la inflació a l'IPC tancarà l'any per sota el 6%. L'IPC avançat es modera al desembre al 5,8% per la llum i la gasolina, però la inflació subjacent, la que no inclou energia ni aliments no elaborats, escala fins al 6,9%. Preocupació per l'esclat del Covid. Espanya exigirà als viatgers de la Xina un test o vacunació. El Ministeri de Sanitat anuncia que es faran tests d'antígens als aeroports i que augmenta la vigilància per detectar noves variants. Aquest dissabte, últim dia del descompte de 20 cèntims a la gasolinera per a tothom. El govern espanyol elimina aquesta bonificació generalitzada per a tots els conductors i queda només per a professionals. A la pàgina internacional, Rússia llança un atac massiu contra infraestructures energètiques a diferents zones d'Ucraïna. Les autoritats ucraïneses denuncien la nova onada de bombardejos que ja ha arribat fins a Kiev i ha deixat ciutats com Lviv a l'oest sense llum. Detenen l'influencer Andrew Tate per tràfic de persones gràcies a Greta Thunberg. L'han detingut a Romania després d'una pica baralla a Twitter amb l'activista sueca, que ha tingut un enorme ressò a les xarxes socials. I mor Pelé, la llegenda que va canviar la història del futbol. Edson Arantes do Nascimento, màxim golejador de la història, va ser l'únic futbolista que va guanyar el Mundial 3 vegades i també el més jove que ho va aconseguir. Ho va fer als 17 anys.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
Avui a l'apartat meteorològic, ja gairebé tocant el 2023, s'ha produït una gran pujada de les temperatures mínimes. No s'esperen glaçades durant ni avui ni tampoc aquesta matinada al Pirineu i caldrà pujar molt amunt per trobar valors per sota dels 0 graus. Els núvols de la matinada han sigut els responsables d'aturar el descens nocturn de les temperatures. En canvi, durant a partir d'aquest migdia, l'entrada d'aire càlid afavorirà màximes de 20 graus que sobretot es veuran al sud i al litoral de Barcelona. A prop de casa nostra, les comarques de Girona, les temperatures també rondaran entre els 18 i els 20 graus. De cara al cap de setmana i al canvi d'any, tindrem un cap de setmana assolellat amb aparició de boires localment persistents. Dissabte serà el dia més càlid d'aquest nou episodi de calor, però sense repetir els valors tan exageradament alts durant els dies de Nadal.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Entrem en matèria informativa, l'últim del 2022 d'aquest divendres 30 de desembre. L'Ajuntament d'Olot aprova les bases per a la concessió d'una nova línia d'ajuts al lloguer per a activitats artesanes que s'ubiquin al nucli antic. Es tracta d'una continuació del projecte El Taller dels Sastres, una iniciativa que pretén recuperar l'activitat de la zona a través de la dinamització dels locals buits. El consistori destinarà 14.000 euros a aquestes ajudes que poden arribar a cobrir fins al 50% del lloguer de cada local retroactivament des de l'1 de març del 2022 fins a finals del 2023. Ens porta tots els detalls la Natàlia Moreno.
El Taller dels Sastres va néixer a mitjans de desembre del 2018. Des dels seus inicis, el projecte té com a objectiu impulsar i consolidar els comerços de caràcter singular, diversificar l'oferta cultural, reactivar l'activitat artesana i promocionar la rehabilitació dels locals sense activitat. L'Associació de Creadors de la Garrotxa, la Llera i l'Ajuntament d'Olot a través de Dinàmic van tirar endavant aquesta iniciativa, que va néixer dins del Pla d'Integració d'Accions de Millora del Nucli Antic, el PIAM, per dinamitzar aquest sector de la ciutat. La regidora de Comerç d'Olot és Gemma Canàlies.
Tracten de donar un ajut al lloguer que pot arribar fins al 50% a totes aquelles activitats artesanes que s'instal·lin al nucli antic i que vinguin des de març de 2022 fins a finals de desembre de 2023.
El projecte ha permès reactivar fins a 5 espais, potenciar tallers i incentivar el creixement d'artesans. En total, 7 activitats del sector de l'artesania han obert les portes al voltant dels locals adjudicats dins el marc del projecte. A més, i com a part d'aquest projecte, s'està reformant un edifici del barri Vell d'Olot situat al carrer Sastres número 12.
I alguns d'aquests locals realment ha arribat a l'objectiu que teníem al començament, que era el que finalment l'edifici s'acabés rehabilitant. Aquest és, per exemple, el cas del carrer dels Sastres número 12, en el qual teníem dues aparadors, una a cada cantonada, i ara aquest edifici, per exemple, compleix un dels objectius que té aquest projecte, que és que actualment s'està rehabilitant.
Arran de l'impuls del projecte al taller dels Sastres, el 2021 Olot va ser declarat punt d'interès artesanal de Catalunya. La distinció, atorgada a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda del Departament d'Empresa i Coneixement, és un reconeixement per la rehabilitació i dinamització del centre històric de la ciutat a través de l'activitat artesana.
Actualment n'hi ha tres que estan actius, dels altres dos, un també penso que ha assolit l'objectiu que teníem com a projecte, que ha estat una emprenedora també artesana, que va tenir l'oportunitat, arran d'aquest projecte, d'instal·lar-se al nucli antic a través del seu taller tèxtil, que feia tallers creatius.
Relacionat amb el nucli antic d'Olot, s'ha creat el primer mapa d'artesania en línia, que ja ha rebut més de 600 visites i compta amb l'adhesió de més de 30 artesans i artesanes. La convocatòria dels ajuts s'obrirà l'endemà de la publicació de l'aprovació definitiva de les bases i el criteri de concessió serà l'ordre cronològic de la presentació de les sol·licituds fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària.
Des de DAIFE estem treballant dia a dia per millorar la sostenibilitat mediambiental i la reducció de la nostra empremta de carboni. També treballem amb l'aplicació del nou impost sobre els envasos plàstics no reutilitzables. Per qualsevol consulta no dubteu en contactar-nos. Més informació a daife.com. DAIFE us desitja unes molt bones festes de Nadal.
Com ja és tradicional, aquest últim informatiu de l'any, el torn és per l'home dels nassos, que es passejarà aquest dissabte pel centre d'Olot per acomiadar aquest 2022. L'entitat organitzadora de l'acte, el Centre d'Iniciatives Turístiques, també posarà a la venda 500 làmines il·lustrades per Tavi Algaró, en benefici de la comunitat ucraïnesa. Guillem Guardiola.
El Centre d'Iniciatives Turístiques va decidir l'any 2014 donar-li vida al personatge de l'home dels nassos, que té tants nassos com dies li queden a l'any. Amb l'objectiu de dinamitzar la jornada i l'ambient al centre de la ciutat l'últim dia de l'any, aquesta ja coneguda personalitat mitològica estarà repartint alegria acompanyat de música i també monedes de xocolata per als més menuts aquest dissabte al voltant de les 10 del matí. Serà el novè any consecutiu que en Silvestre es passejarà pels carrers de la ciutat per acomiadar l'any. Francesc Muñoz és el vicepresident del CIT.
És per dinamitzar, sí. Perquè no sigui una activitat allò... És a dir, és un tancada, dia obert, vull dir, és un dia que dinamitzes, vale? Que també recordes que és l'últim dia de l'any, que la gent està fent les últimes compres, doncs és un animar una mica, que el comerç també es vegi animat, perquè a comprar podem anar cada dia, o que tinguis un cap gros per allà voltant i saltant i fent-se fotos, vulguis o no vulguis, te dona això, vale? Dona vida i arrastra que la gent baixi. És el que dius, el factor sorpresa no, perquè ja està més que presentat i més que conegut, però és allò, el 31 l'anem a buscar. Sortim molta mainada, arrastra els pares, anem a comprar perquè hi haurà l'home dels nassos amunt i avall, que vulguis o no vulguis, és això.
Enguany, per ajudar la comunitat ucraïnesa, s'han editat 500 litografies del bateig d'en Silvestre i la Nàsia il·lustrades per en Tavi Algaró, que es vendran a la plaça Rector Ferrer. Cadascú podrà col·laborar dipositant els diners que consideri oportuns dins una urna.
Ja fa uns anys cap aquí que vàrem proposar de fer una làmina solidària i apostem sempre per alguna entitat o associació que estigui doncs, mancat de recursos en qualsevol àmbit. I aquest any vam creure oportú doncs, donar-ho a la comunitat ucraïnesa, degut a la guerra que tenim, degut al panorama que hi ha. La comunitat ucraïnesa d'aquí de la Garrotxa doncs, envien el que poden cap al seu país, sigui medicació, sigui amb el que puguin.
Aquesta és una iniciativa pionera arreu del territori català. Les làmines també es poden adquirir a les oficines del CIT durant tot el dia. L'home dels nassos tampoc fallarà a la cita de la cursa de Sant Silvestre de Sant Roc, com cada any, donant el tret de sortida de la prova a les 4 de la tarda davant el club de futbol del barri.
A l'apartat educatiu, resoldre problemes utilitzant la imaginació i els recursos propis. Aquest és l'objectiu dels tallers STAM, que s'han organitzat a l'Espai Cràter per aquest Nadal. Una proposta lúdica i educativa dirigida a nens i nenes de 4 a 12 anys. Pere Obac.
Jocs i desafiaments de temàtica nadalenca per desenvolupar la curiositat i fer volar la imaginació. Per aquest Nadal, l'Espai Cràter ha organitzat els tallers STEAM Nadalenc. L'activitat utilitza la metodologia STEAM per tal que els nens i nenes participants resolguin els reptes que se'ls plantegen. La coordinadora dels serveis educatius de l'Espai Cràter, Clara Llobet, explica què és el mètode STEAM.
Els nens tenen a cada taula tenen un repte que han de resoldre doncs, aplicant doncs, això que diu aquestes sigles d'STEAM, que és la ciència, la tecnologia, l'art, les matemàtiques i l'enginyeria, no?
Una de les proves és ajudar a decorar l'arbre de Nadal de l'Espai Cràter amb fang i elements vegetals.
Podem fer un estel, no? Podem fer també un arbre, sí? Què vols fer?
Un estel.
Un estel? Bueno, digue'ls fort, digue'ls fort.
Un estel.
Sí, la imant es va tocant, es va movent i vas dibuixant, eh que sí?
Estàs passant bé.
I ara, veus? I aquí diverses activitats i molt bé, per passar una estona divertida amb els nens.
El dogma és, no hi ha un únic camí ni una única resposta correcta. Tots els infants s'enfronten al mateix, però ho resoldran de formes diferents. El mètode STEAM cada vegada s'utilitza més a nivell educatiu. A partir de la motivació que se'ls dona, els nens i nenes, amb les seves pròpies capacitats, han de trobar les solucions als reptes plantejats de forma creativa i col·laborativa.
Un dona una idea, l'altre en dona altra, aquí en aquest cas és les famílies, no? El germà gran diu, jo ho faria així, el germà petit diu, jo ho faria així, i la iaia diu d'una altra manera, no? I entre tots acaben doncs, trobant la seva solució.
Les últimes sessions dels tallers STEAM nadalenc de l'Espai Cràter es faran els dies 3 i 4 de gener.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Abans de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona, informar que les entrades pel campament Reial d'Olot ja s'han exhaurit. Un campament que se celebrarà a la plaça Clarà d'Olot el dilluns dia 2, dimarts dia 3 i dimecres dia 4 de gener del 2023. Per tant, 2.700 entrades totals, 900 per dia, ja s'han exhaurit en poc menys de 3 hores. El Consell d'Administració de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de Girona ha aprovat aquest matí l'ampliació de les bonificacions dels títols del transport públic més recurrents. Així, la T10 i la T10/30, que suposen a l'entorn del 70% de les validacions al total del sistema, tindran una rebaixa del preu del 50%, igualant-se d'aquesta manera a les T50/30 i la T+, que ja tenien des del setembre passat. Les noves condicions s'han impulsat arran del nou Real Decret Llei 20/2022, que ha aprovat aquesta setmana el Consell de Ministres, que vincula la bonificació del 30% del preu del transport públic a que la resta d'administracions competents aportin el 20% restant per assolir una rebaixa mínima del 50%. L'empresa pública de gestió de residus de Girona traguissa encara la recta final de la fabricació del nou forn caldera per a la incineradora de Camp Durà. Està previst que l'aparell estigui a punt el mes de febrer per ser enviat a la planta des de Gènova, Itàlia, on la presa Roots està duent a terme el muntatge. La setmana passada, Traguissa va anar a visitar la fabricació del forn, que substituirà els dos anteriors per complir amb els nous criteris de qualitat de la combustió. En successos, la Policia Nacional ha desmantellat una plantació indoor en una casa de Castellplatja d'Aro i ha decomissat 4 kg de cabdells de marihuana. Durant l'operació s'ha detingut el responsable del cultiu i també s'hi ha localitzat dues escopetes de caça. La investigació va començar fa unes setmanes arran de diverses informacions recopilades per la policia local del municipi i després de diverses vigilàncies es va comprovar que la casa estava preparada per acollir una instal·lació de cultiu de marihuana. I la fleca Pa de Cau Maula de Malianta, al Pla de l'Estany, ha creat un tortell de reis republicà, que al seu interior, a més de tradicional fava, amaga una figureta d'un caganer. A més, s'acompanya amb una barretina. A més, el brioix està fet amb farina ecològica i a l'hora d'amassar-lo s'aposta per ingredients de proximitat. El seu creador, Albert Serralbó, més conegut com Albert de Cau Maula, és la sisena generació de flequers d'una família que va començar a fer pa el 1876. Explica que va decidir substituir la figureta del rei per la del caganer, perquè volia posar una cosa més nostrada, catalana i de la terra. No marxem ni de la fleca ni de la pastisseria perquè seguirem llepant-nos els dits, perquè observar per la finestra com viuen diferents famílies al Nadal. Aquesta és la proposta que la pastisseria Ferrer ha escollit aquest any per fer el seu tradicional pessebre. L'obra, de grans dimensions i feta íntegrament de xocolata, es podrà veure a la botiga fins passat Reis.
Els pessebres de la pastisseria Ferrer són tot un referent a la ciutat d'Olot. Aquest any han canviat el format d'aquests últims anys, en el que es podien veure monuments de grans ciutats com París o Nova York. La proposta d'aquest any vol transportar els visitants a un carrer imaginari amb edificis gegants. A través de les finestres d'aquests edificis es poden veure com viuen al Nadal diferents famílies. El pastisser de Ferrer Xocolata és Jordi Ferrer.
Potser el veiem una mica més gran de lo habitual, però és per una raó, no perquè el vulguem fer molt gran, sinó perquè volíem que es veiés bé la intenció del pessebre, que és veure què passa a dintre a casa de la gent. No? Hem reproduït un carrer qualsevol d'una ciutat qualsevol, però dintre aquest carrer uns edificis i sobretot el que passa dintre els edificis un dia de Nadal amb diferents famílies.
Al pessebre de xocolata s'hi poden veure famílies que fan l'àpat de Nadal, que caguen el tió, o d'altres que muten el pessebre tradicional.
Diferents tradicions viscudes per diferents gens reproduïda amb xocolata.
Per elaborar aquesta obra han calgut més de 60 hores i 180 quilos de xocolata. Jordi Ferrer afirma que el pessebre està fet íntegrament de xocolata, fins i tot les baranes.
Tot el que es pot veure de tot el pessebre, tots els interiors, tots els exteriors, i sobretot també remarcar el que són les baranes, que molta gent diu, no, aquestes són... No, no, totes les baranes i tot són de xocolata, fetes a mà, fetes amb cornet, fetes i pintades amb bor i amb plata.
El pessebre es podrà veure a la botiga fins a l'endemà del Dia de Reis. Llavors, els alumnes de l'escola Joan 23 seran els encarregats de desmuntar-lo en un acte on es repartiran la xocolata entre tots ells.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre. L'esport a Ràdio Olot.
Avui a la carpeta esportiva Càritas Garrotxa i la Unió Esportiva Olot ho han tornat a fer, amb l'ajuda d'un rival molt predisposat com el Barça Atlètic i amb el futbol com a principal atracció. Ahir el club olotí va aconseguir recollir més de 3.500 euros, la segona millor recaptació en els 11 anys que fa que es disputa aquest partit solidari. Ahir a l'estadi i estrictament al terreny de joc, el partit va acabar amb empat a 1 entre Unió Esportiva Olot i Barça Atlètic. El gol dels olotins el va anotar... El gol dels olotins el va anotar Ernest Forgues. Ens porta tots els detalls l'Eduard Llinàs.
Potser la data no era la millor i l'entrada, unes 600 persones, podia ser més nombrosa. Però ahir la notícia no era ni la visita del Barça Atlètic, ni l'entrada, ni els gols. La notícia era aquesta que anunciava Carles Oller al final del partit.
3.565 euros recollits, sumant-hi també l'aportació de la fila zero, que hi ha hagut unes aportacions molt simbòliques i però molt, molt ben fonamentades. Per tant, estem més que satisfets de l'activitat que s'ha dut a terme avui.
El president de Càritas Garrotxa va anunciar doncs la segona millor recaptació en 11 anys que fa que es disputa aquest partit benèfic, ben a prop de la primera. I al damunt del terreny de joc, el maig no va decebre en absolut. Barça Atlètic i Unió Esportiva Olot van donar minuts a jugadors que en les darreres setmanes no havien gaudit de protagonisme i a l'11 de Risueño hi va entrar un recuperat Marc Castells. Fabulosa notícia pel retorn a la competició del dia 8. L'equip de Rafa Márquez va ser qui va dominar més l'esfèrica en la primera meitat, però es va topar amb una bona versió defensiva de l'Olot i amb un Arnau inspirat sota pals. Els garrotxins van tenir les seves opcions en un primer temps sense gols. A la represa van arribar les emocions fortes amb un gol d'Ernest Forgues a la sortida d'un servei de cantonada que avançava els olotins. Amb la resposta també del Barça B, que no es volia quedar sense sucar a l'estadi. I amb tensió a la gespa en alguns moments. Un bon partit on els dos tècnics tenien molt clar el que era més important, tal i com explica Jonathan Risueño.
Era la causa per la que el partit se disputava i després al terreny de joc que ningú jugador de ningú equip se lesionara i que tot sortira bé. A partir d'ahí crec que a nosaltres ens ha servit per a entrenar, per a seguir millorant i per a preparar el partit del dia 8.
Doncs un partit que va acabar amb la valoració i la recaptació positiva en aquest aspecte solidari entre Unió Esportiva Olot i Barça Atlètic. La Unió Esportiva Olot que retornarà als terrenys de joc amb l'inici de Lliga el primer cap de setmana d'aquest pròxim any 2023. Ara ens posem els quecs per parlar de Montagut i Oix i Santa Pau, que celebraran aquest dissabte la popular cursa de Sant Silvestre. A Montagut s'ha previst un recorregut de 3,5 km fins a l'ermita del Cos i a Santa Pau s'incorpora la possibilitat d'escollir entre dos circuits de dificultat diferent.
La cursa de Sant Silvestre de Sant Roc d'Olot no és l'única que se celebrarà durant l'últim dia de l'any 2022. Durant el matí a Montagut i Oix, a partir de les 10 del matí, es donarà el tret de sortida a la setena edició d'aquesta cursa popular. Després de dos anys aturats per la pandèmia, l'associació Terra Aspra tornarà a organitzar una prova que arribarà fins a l'ermita del Cos, en un recorregut d'uns 3,5 km. Marc Beguer és el president de l'Associació Cultural Terra Aspra de Montagut.
Nosaltres la darrera edició ens va sorprendre molt perquè esperàvem al voltant d'un centenar de participants i van venir quasi 200. Aquest any no ho sabem. Aquest any coincideix el 31. De fet, és el primer any, jo diria, que ho fem, que coincideix amb la data, el 31.
Les inscripcions es podran fer un quart d'hora abans de l'inici de la cursa davant de l'Ajuntament. L'entitat espera reunir al voltant d'un centenar de participants.
Al principi vam començar fent una volta a el que era el casc antic del poble i llavors doncs, vam veure que això va tenir uns 3 anys de bona acceptació i llavors vam canviar. Va entrar gent nova a l'associació i vam canviar, vam donar un nou enfocament i jo crec que de moment molt bé, està aguantant molt bé. El Cos és un lloc que tira molt, sempre a l'hora que hi vagi sempre hi ha gent, sempre hi ha gent.
Una hora més tard, però, Santa Pau també acollirà una renovada cursa de Sant Silvestre. Enguany el poble canvia l'horari i tindrà lloc a les 11 del matí i no a la tarda com en les dues darreres edicions. Aquesta no és l'única novetat. A banda del recorregut habitual de 5 km, aquest any també hi haurà l'opció de fer una cursa de muntanya de 9 km amb un desnivell important. En parla la regidora de l'Ajuntament de Santa Pau, Cris Capó.
El primer recorregut és una fase de 5 km sense desnivell, que passarà per qui anirà pels arcs i passa per qui pel Port d'Instints, vull dir, és una cosa bastant assequible per tothom, vull dir que tothom el pot fer. Bé, la segona cursa, que serà més de muntanya, que té un recorregut de 8-9 km amb bastant de desnivell, pujarà cap a la Serra de Finestres, cap al Santuari, i després anirà fins al Grau i serà una cursa també de retorn després aquí al poble, fins al Mirador de Campauat.
El consistori espera mantenir el nivell de participació de la darrera ocasió, és a dir, al voltant de la cinquantena de participants.
No, és una cursa que el que vol és potenciar la participació, l'esport, és en aquest sentit que volem que Santa Pau sigui un poble vinculat a aquesta educació 360, no?
La cursa pretén potenciar l'esport i compartir un moment plegats abans de començar l'any 2023.
I també avui als esports parlarem de bàsquet perquè l'actual entrenador de l'Uni Girona, Bernat Canut, ha visitat el campus de Nadal del Club Bàsquet Olot. Canut ha estat el protagonista d'una matinal durant aquest dijous a les instal·lacions olotines. L'entrenador ha insistit en la importància de la cultura de l'esforç ja des de ben petits.
Un any més, el Club Bàsquet Olot ha organitzat un campus nadalenc de nivell. 75 nens i nenes, la majoria de la Garrotxa, però també alguns de l'àrea metropolitana de Barcelona que venen a passar uns dies de vacances a la comarca, estan gaudint d'entrenaments específics. Les sessions estan dirigides per 5 entrenadors a nivell català i 4 del Bàsquet Olot. I ahir van tenir un reforç de luxe, Bernat Canut. El tècnic urgellenc entrena aquesta temporada l'Uni Girona i va recuperar durant unes hores a Olot uns orígens que, segur, trobava a faltar.
Ho trobo a faltar perquè treballar els bàsics ho havia fet moltíssims anys, no? I realment és una passió que ara mateix no puc cobrir.
Més enllà dels conceptes tècnics o tàctics, l'entrenador, amb experiència en competició europea, però també en d'altres categories, va posar un èmfasi especial en la importància de la cultura de l'esforç.
Tots diem, no?, que potser hi ha una sobreprotecció dels xavals. Es parla molt de no haver de guanyar, i crec que és veritat que el guanyar no és necessari, però hi ha un tema de l'esforç que és innegociable, i que amb això jo crec que tots plegats, més enllà de l'esport, sí que ens hem d'exigir, no?, acabar un entrenament o acabar un partit baldat, havent-ho donat tot i al final guanyar o perdre, doncs no sempre ho pots controlar tu mateix, no?
Ja a la pista, Canut i els entrenadors del campus van dirigir les sessions centrant-se en la metodologia individual per a la millora de cada jugador i el perfeccionament tècnic adaptat al bàsquet actual. Un dels entrenadors del club, Pau González, celebra que a poc es vagin posant al dia.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns-se sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'últim informatiu migdia del 2022. L'actualitat no s'aturarà aquesta tarda, però ja aprofito per dir-los moltes i moltes gràcies per la seva confiança durant un any de canvis i informativament parlant molt actiu durant tots els mesos d'aquest 2022, on han passat moltíssimes coses i aquí a Ràdio Olot les hem intentat explicar amb el màxim criteri i sobretot proximitat amb vosaltres. Gràcies per la seva confiança, que tinguin una molt bona entrada d'any i aquesta tarda estiguin pendents de l'antena de Ràdio Olot, sobretot amb un butlletí especial a les 7 de la tarda per acomiadar aquest 2022. Una abraçada, seguim connectats a través de radioolot.cat. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.